L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
Hi ha una tendència a separar esport i cultura. La música clàssica amb un embolcall daurat d'alta cultura contra el paper de plata que embolica com un entrepà l'esport, considerat un entreteniment per a masses. Malgrat tot, música clàssica i esport no estan tan separats com sembla. I avui, amb el suport antidòping de Rocío García al control tècnic, espiarem les seves secretes relacions a l'espia de Mahler. Segons Thanasis Dritsas, un assessor de l'equip olímpic grec, la música és un tònic natural que pot augmentar la força muscular i, per tant, millorar el rendiment de l'esportista. En el seu llibre Música i Medicina, Dritsas escriu que la música, sobretot la música clàssica, pot convertir-se en una tècnica que, a diferència del dopatge, no és contrària als ideals olímpics. Els seus estudis s'han realitzat amb un col·lega grec a la Brunel University de Londres, amb el professor Kostas Karyogirgis. Aquests estudis mostren que la música pot relaxar els atletes abans d'un esdeveniment i, segons el doctor Fritzas, crea un ambient d'entrenament positiu que augmenta les seves habilitats cinètiques. A la fi, abans de cada entrenament, caldria escoltar 10 o 15 minuts de música clàssica a un ritme lent, fàcil, de manera que l'exercici físic s'inclini cap a un pols molt més baix que ajudi a la sang a fluir cap als músculs. Mozart, poso per cas, com posaria per cas el doctor Fritzas, aquí interpretat pel pianista Fazil Zay.
Thank you.
Les aficions esportives i d'oci dels compositors al llarg de la història de la música han estat variades, tot i que tenien tendència a les que exigeixen la mateixa agilitat de dits i pensament reflexiu que demana el domini d'un instrument musical. Mozart, per exemple, era un apassionat del billar, joc que va descobrir en la seva infantesa, fins al punt que tota persona que va visitar Mozart a finals del 1790 i tot l'any del 1791 havia de passar per l'habitació del billar abans d'arribar a l'habitació de treball del compositor. Per altra banda, Richard Strauss era un entusiasta d'un joc de cartes molt popular a Alemanya en la seva època, l'escat. Fins i tot es deia que en algun concert que havia dirigit havia accelerat els tempos per no arribar tard a una partida. Aficions de burgès gentilhome, com ara ens recorda l'Orquestra de Melbourne. Sergei Prokofiev i Arnold Schönberg compartien una afició entusiasta pels escacs. Prokofiev va poder jugar contra dues llegendes d'aquest esport intel·lectual, Alekhine i Capablanca, en unes partides simultànies a Sant Petersburg l'any 1914 i contra Lasca a París el 1933. Tampoc els seus col·legues músics se'n van lliurar. Entre els seus contrincants van figurar Maurice Ravel i el violinista David Oistrakh, el violinista del segle, en una partida pública celebrada l'any 1937 a Moscou. Els experts diuen que podem apreciar cert paral·lelisme entre l'estil de jugar als escacs de Prokofiev i a les seves maneres com a compositor. El pianista rus Andrei Gravilov, per exemple, interpretar una vegada la vuitena sonata de piano de Prokofiev com l'intercanvi gairebé irritant entre frivolitat burleta i agressió. D'una manera semblant a com va jugar Prokofiev contra el campió mundial d'escacs, Emmanuel Lasca. Escoltem-ne un fragment del tercer moviment interpretat per Lazar Berman. Escac i mat. Thank you. altre gran aficionat als escacs fou el compositor Arnold Schönberg, un dels primers apòstols de la música tonal, fins al punt que als anys 20 del segle passat dissenyà una variant d'aquest joc per a 4 jugadors. I a més, ideà un nou sistema de notació per al tennis, esport del que també era un gran apassionat i que practicà sovint en el seu exili a Beverly Hills, jugant setmanalment contra George Gershwin. Hi ha una crònica sobre un ferotge partit jugat entre ells que defineix l'estil de joc de cada compositor. Segons un testimoni, Gershwin era indiferent i cavallerós, sempre jugant per al públic. Schönberg, en canvi, era massa ansiós i es picava sovint i resultava evident que havia après a tancar la seva ment en contra de l'opinió pública. Actituds que, curiosament, es reflecteixen en la seva música. Escoltem-ho, si no. Primer, l'estil indiferent i cavallerós jugant per al públic de Gershwin. Un joc amb ritme. I ara l'estil de joc tenístic d'Arnold Schönberg, ansiós i indiferent al que pensaven els altres, traslladat a la seva música. Poso per cas un moviment del seu trio per a violí, viola i violoncel. L'any 1914, l'editor Lucien Vogel demanà al dibuixant Charles Martin una sèrie de 20 dibuixos que representessin les activitats lúdiques de les classes benestants d'aleshores, dibuixos que serien il·lustrats amb petites peces musicals. Stravinsky va refusar l'encàrrec, però l'inventor de la música mobiliària, és a dir, la feta per a no ser escoltada, el compositor Erik Satie, l'acceptà. El resultat fou la sèrie Esports i entreteniments, editada l'any 1923. Escoltem com expressa Satie musicalment un partit de tennis en 36 segons, més o menys el que dura un punt jugat sobre terra batuda. Moment del Còdex Flamaric, amb Albert Ferrer Flamaric, el Lord Vader de la crítica musical. La novetat literària.
Rigorosa, austera, disciplinada, modesta, Així es mostra la matriarca de la música del segle XX i testimoni privilegiat dels seus rescanvis, Nadia Boulanger, que va viure entre 1887 i 1979, a les converses que el periodista Bruno Montsejon va mantenir amb ella vora l'any 1967, editades el 1980 i publicades en francès l'any següent i que ara, a Cantilado, ha comercialitzat en llengua espanyola recentment. Amb enorme capacitat de raonament i lucidesa, ella és qui sol portar la iniciativa en la majoria de diàlegs. Aquests subverteixen una incipient organització lineal de la seva vida i trajectòria per acabar centrant-se en nombrosos temes i personatges, des de les seves aproximacions com a compositora fins a la seva aversió pel verisme operístic, passant pels seus problemes de visió o la quantitat de músics americans que als anys 20 van treballar amb ella, així com les observacions concretes sobre músics com Dino Lipati, Igor Markevich, Francis Poulenc, Francis Planté, la seva germana Lili Boulanger o el seu estimat Igor Stravinsky. Entre els diferents aspectes de la seva personalitat destaquen les seves inacabables ganes d'aprendre i especialment el rigor moral més enllà del sentit i del deure pedagògic cimentat en la modèstia com a essència per apropar-se a la música en una actitud plenament coherent amb la seva profunda humanitat. Això la motivava sempre per buscar el més rigorós i bell en la música i en la vida també, sense perdre les maneres. Un reflex d'aquest posicionament vital el trobem amb frases tan potents com «ser un mateix ja és genial», que encaixa amb una altra afirmació que fa al llarg del llibre i d'aquestes converses sobre la seva funció com a pedagoga. Amb els nens dotats, el fonamental és induir-los a ser ells mateixos, procurant transmetre'ls un vocabulari i no bloquejar-los. El volum conclou amb un apartat amb testimonis pòstums de diversos músics i de Paul Valéry que rememoren breument la figura i la relació que van tenir amb Boulanger des del pur sentiment, com en el cas de Bernstein en el seu relat de les darreres hores de vida, o des de l'observació sagaç com Yehudi Menuhin en el seu precís relat descriptiu. Aquest llibre es clou amb una breu cronologia i un llistat d'enregistraments de Nadia Boulanger com a pianista i directora d'orquestra, tot i que sense la cirereta d'un índex onomàstic indispensable per a consultes. L'edició manté l'austeritat i elegància de disseny característics de Cantilado i compta, a més, amb fotografies puntuals. Es pot afirmar que la publicació d'aquest títol és un encert per la manca de monografies sobre Boulanger en llengua espanyola i, sobretot, per a les noves generacions de músics i musicòlegs que només tendeixen a reconèixer en l'eminent pedagoga un nom més dins la construcció anomenada història de la música. Aquesta mena d'entrevistes substitueixen l'avorriment d'uns inacabables exercicis biogràfics, sovint mera geografia redactada, amb resultats més amens pel ritme conversacional i per manifestar el seu testimoni de manera, aparentment, més directa. Aquest llibre recorda novament que la literatura musical no és un tipus de font uniforme i que la varietat d'enfocament respon més al subjecte que a l'objecte, especialment en la matriu d'un llibre que neix d'allò catalogable com a literatura oral. Aquestes són les reflexions que ens suggereixen les conversacions amb Nadia Boulanger de Bruno Montsejon a Acantilado, una novetat que us recomanem de cara a les properes setmanes.
L'espia de Mahler, un programa de la Simfònica del Vallès a Ràdio Sabadell 94.6.
Aquesta remor és el so d'ambient de l'esport referencial del nostre temps. El xiulet de l'àrbitre, els xiulets de la gent, els crits, els cants... Aquests sons quotidians han captivat a molts compositors del país nadiu d'aquest esport de pilota, el Regne Unit. Poso per casos. Des del compositor anglès Edward Elgar, devot del Wolverhampton, fins a Michael Nyman, creador minimalista més conegut per ser l'autor de la banda sonora de la pel·lícula El Piano, que ha compost l'obra After Extra Time, fent referència al temps de pròrroga dels partits de futbol que han acabat en empat, a més de la música que va compondre pel documental dedicat a l'equip més estimat per Nyman, el Queen's Park Rangers, titulat The Final Score, el resultat final. Deixem que sigui Nyman qui ara ens marqui un gol amb un fragment de la seva música. Juga la Michael Nyman Band. El futbol americà també té el seu compositor, en Charles Ives, un dels primers músics dels Estats Units en explorar mons més enllà dels coneguts en l'art de la creació musical. Ives estudià a la Universitat de Yale i composà una peça curta per orquestra que reflectia un partit de futbol entre les universitats de Yale i Princeton, que titulà Yale-Princeton Football Game, que ara mateix jugaran per nosaltres els músics de l'orquestra de Malmö, arbitrada per James Sinclair. Còdex Flamenc, la novetat discogràfica.
En anteriors edicions de l'Espia de Mahler van fer un tast del disc Nadales arreu, amb la banda municipal de Barcelona, la coral Cantiga, Ulrike Haller com a soprano, Jordi Ricard com a baríton, tots dirigits per Salvador Brutons. Doncs bé, continuem fent una exploració d'aquest magnífic i deliciós enregistrament del segell Columna Música i ara us proposem sentir uns minutets de la fantasia o suite Nadales íntimes del compositor i musicòleg Joan Casas. Es tracta d'una peça que cita 9 Nadales, 7 d'elles catalanes, emmarcades una a l'inici i una al final per dues angleses. Segur que les reconeixereu molt fàcilment. Escoltem-les.
Thank you.
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
El 1992, el comissionat britànic va encarregar a Tony Britten un himne per a la Lliga de Campions que caronés aquest text escrit en els tres idiomes oficials de la UEFA: anglès, francès i alemany. Són els millors equips, el gran esdeveniment, els millors, els grans equips, els campions. I són així en les mans dels músics de la Royal Philharmonic Orchestra i el cor de St. Martin in the Fields. Però tots els melòmens sabem que aquesta música no és original de Tony Britten, sinó una adaptació de l'himne de Händel, Zadok, el sacerdot, obra que des de la coronació del rei Jordi II l'any 1727 s'interpreta en el nomenament de cada nou monarca britànic. Escoltem-lo en la versió que ens fa l'Acadèmia St. Martin in the Fields, conduïda per Sir Neville Mariner, l'himne de la Champions compost per un campió, Händel. Aleluya. Thank you. Còdex Flamenc, la novetat discogràfica.
I rematem el tas del disc nadalenc, Nadales arreu, de la banda municipal de Barcelona, dirigida per Salvador Brutons i amb la participació de la Coral Cantiga, la soprano Ulrike Haller i el baríton Jordi Ricard, amb l'audició de la glossa que Manuel Oltra va fer sobre l'excelsa melodia Santa Nit de Franz Gruber i Joseph Mohr, lletra, que es va estrenar a l'església de Sant Nicolau d'Oberndorf, prop de Salzburg, el 25 de desembre de l'any 1818. Per tant, recentment ha fet 200 anys. Es tracta d'una glossa que Oltra va veure estrenada l'any 2000 i que s'ha inclòs com a homenatge en l'arranjament per a banda efectuat per Jordi León. No cal més presentació d'aquesta melodia, d'aquesta Nadala declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO l'any 2011. Escoltem la banda municipal de Barcelona i Salvador Brutons en aquest enregistrament pel segell Columna Música.
Thank you.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
La primera Champions guanyada pel Barça de Guardiola li deu molt a una música simfònica, a aquesta. És la partitura que Hans Zimmer i Lisa Gerrard van compondre per a la pel·lícula del director Ridley Scott, Gladiator, un relat de l'esport més popular de l'imperi romà. La lluita entre gladiadors, que en Pep Guardiola va fer servir per motivar els jugadors blaugranes a guanyar la primera Copa d'Europa. I aquesta és la música que Hans Zimmer li va posar i que va valdre una Champions. Quan caminis a través de la tempesta, manté el cap ben alt i no tinguis por de la foscor. Al final de la tempesta trobaràs la llum del sol i la dolça i platejada cançó d'una alosa. Mai no caminaràs sol. Mai no caminaràs sol. Aquesta és la lletra de la cançó Mai no caminaràs sol, composta per un dels duets més fructífers del teatre musical, Richard Rodgers i Oscar Hammerstein, per l'obra Carrusel de l'any 1945. La cançó fou adoptada als anys 60 pels aficionats de l'equip de futbol britànic Liverpool, que l'adoptaren com a himne. La iniciativa popular va tenir tant d'èxit que l'escut de l'equip hi ha escrit el títol de la cançó. Mai no caminaràs sol. Caminem amb ells.
When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky and the sweet
You'll never walk alone. Mai no caminaràs sol, l'himne del Liverpool. Un exemple de bon maridatge entre cultura i esport. Ara, si us voleu posar medalles, no hi ha millor música que la que tot seguit escoltareu. La fanfàrria que acompanyava l'entrega de medalles als Jocs Olímpics de Los Angeles de l'any 1984, composta pel cinematogràfic John Williams, obra amb la que tanquem el programa esportiu i musical d'avui. Bon viatge.